Assumptes interns amb la doctora en Criminologia i Psicologia, Rosa Vins.
A aquesta hora obrim una nova plana de Crònica Negra en aquest programa i ho fem amb la doctora en Psicologia i Criminologia, Rosa Vinyas. Què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I avui el cas que tractarem no pot estar de més actualitat. De seguida us expliquem per què. Tractarem el triple assassinat dels germans de Morata de Tajuña. Abans, però, Núria, posa'ns en antecedents.
Els debats actuals se centren en els efectes nocius que tenen les xarxes socials pels menors d'edat. Però què passa quan els usuaris d'aquesta xarxa són persones d'edat avançada, sense els mínims coneixements en ciberseguretat? Avui, el cas d'avui és un cas que encara està en via de resoldre's. De fet, tenim una última hora, però tot apunta que una estafa virtual podia haver portat el triple assassinat de tres germans al poble de Morata de Tajuña. Avui coneixerem aquest cas i l'analitzarem i, sobretot, també parlarem del fenomen del catfishing.
Gràcies, Núria. Fins ara. De seguida obrim aquest cas. Abans, però, ens ho deia la Núria. Doctora Vinyas, tenim una última hora respecte a aquest cas. Fa molt poca estona que ho acabem de saber. Llegeixo textualment el titular. El acusado del crimen de los hermanos de Morata de Tajuña confiesa que los asesinó por venganza por una deuda de 50.000 euros. S'ha presentat aquest home, paquistaní, a la comissaria i semblaria que s'hauria mostrat com l'assassí confés.
Sí, semblaria que hi ha una mica de disparitat entre els mitjans de comunicació, però semblaria que sí, que aquest home era un antic inquilí que havien tingut les germanes a la seva casa, a Morata de Tajuña, i que aquest home els hi hauria prestat diners i que perquè no, les germanes no els hi van retornar aquests diners, va decidir venjar-se. I hi ha una història darrere d'això.
Anem a aquesta història i comencem pel principi per arribar a aquesta conclusió d'aquesta darrera hora que sabem fa pocs minuts. Com comença aquest cas?
Clar, el cas comença d'una forma... És un cas, jo crec, que molt extrem i que ens porta a donar-nos comptes de diversos problemes que hi ha a la societat i que no estem veient. Les víctimes en aquest cas eren l'Amèlia, de 68 anys, l'Àngels, de 70 anys, i el Pep, d'uns 70 i pico anys, 72, a vegades he llegit 79, no ho sabem bé, però era una mica més gran que les germanes, que vivien al poble de Morata de Tajuña i eren gent amb mitjans econòmics potents. O sigui, sembla que tenien diners i que mai van tenir problemes. Mm-hmm. El tema és que aquestes germanes, que ja estan jubilades, van conèixer per internet uns suposats xicots que eren militars de l'exèrcit americà que estaven a Afganistan. Llavors van començar fa anys, els mitjans porten d'anys, parlen mm-hmm. d'anys, mínim he llegit un, però poden ser fins a 7 o 8, o sigui, molt de temps. Una relació amb aquests suposats xicots per internet, mai els van veure.
Ai.
Mai van veure la cara. De fet, una de les fotos que tenim era com era la foto d'un conegut militar americà de fa temps, o sigui que no podia ser real. O sigui, podien haver trobat a Google que aquestes suposades identitats dels xicots no eren verdaderes, però van estar amb aquests suposats persones tenir una relació pseudoamorosa durant molt d'anys i amb aquestes persones el que van establir és aquest vincle on es van enamorar i ells els hi demanaven diners. Fins que recentment la història continua que suposadament un dels xicots va morir i que l'altre va contactar a les germanes dient que aquest xicot ha mort però que tenia una herència, sembla que d'uns milions estem parlant, i que els hi volia deixar les germanes, però per poder cobrar l'herència els tenien que donar diners i diuen que van... Els mitjans parlen de que potser les germanes van arribar a entregar uns 400.000 euros de diners per a aquests suposats xicots.
Déu-n'hi-do.
Clar. Va haver un punt que van quedar-se sense diners perquè van entregar tot el que tenien i llavors van començar a demanar diners a la gent del poble.
Compte aquí.
Al mossèn, als veïns, tothom, i fins i tot com no ens van quedar diners, aquí entra el presumpte assassí. Van llogar una habitació a aquest presumpte assassí durant temps, que suposadament aquest assassí treballava a Arganda del Rei i li van llogar una habitació per viure allà. Què passa? Amb aquesta persona també li van demanar diners. Li van demanar diners, suposadament els hi va deixar, i com elles no li van retornar els diners, ja aquesta persona va agredir-los aproximadament fa un any. I va entrar fins i tot a presó per això. Han passat uns mesos, va estar en presó, fins a finals del 2023, i suposadament quan va sortir de permís va tornar al poble, va entrar a l'habitació de... Bueno, va entrar al domicili de les germanes i dels tres germans i els va matar. I va tancar tot, va marxar i els cossos van romandre allà durant aproximadament un mes, pot ser menys, però aproximadament temps, fins que els veïns van notar que no veien els germans, van cridar a l'alcalde del poble i a la policia, que van obrir el domicili i efectivament van trobar els cossos. O sigui que és una història una mica complexa.
Val. Tot això se sabia abans que aquest assassí confés avui, fa pràcticament una hora, es presentés a comissaria?
No, a veure, és una última hora. O sigui, se sabia, era un sospitós del cas, sabia que era un sospitós perquè el que suposava és que com havien demanat tant de diners a tothom, potser havien demanat algú diners i no els havia tornat i això era el motiu pel qual els van assassinar. Perquè van descartar, pels signes de violència als cossos, la policia va descartar bastant aviat el tema del suïcidi. Tema familiar no hi havia, perquè eren els tres germans i els tres havien sigut assassinats. Llavors no podia ser un tema de violència familiar. Llavors el motiu que vam veure, que pràcticament era l'únic, era que fos una mena de venjança pel tema dels diners, per l'estafa online que estaven sent víctimes. Clar, aquest va sortir com un sospitós perquè va tenir un confrontament violent amb les víctimes, però no era clar que fos aquest. Podia haver sigut unes altres persones que havien... a les quals els havien demanat diners. Llavors, clar, fins que no ha vingut aquest inquilí i ha confessat, presumptament ha confessat els crims, no hem tingut clar que era aquest fins fa 20 minuts, probablement.
Ens ho deia la Núria, ens posava un terme nou sobre la taula per molts, que és el catfishing. De què parlem quan parlem de catfishing?
El catfishing, que aquí parlem molt d'estafa amorosa, però el catfishing és un terme que utilitzem sobretot als Estats Units.
T'han fet un documental, eh?
Sí, documentals, bueno, hi han hagut molts casos. Jo me'n recordo que ja fa 10 anys, anecdòticament, quan estava treballant al món clínic, tenia companyes que tenien pacients vulnerables amb discapacitats o amb formental mental severa, també amb una certa edat i no massa coneixements de les reds, que eren víctimes d'aquest tipus d'estafes i teníem que estar molt a l'aguait amb educació en ciberseguretat per a aquest tipus de poblacions. Llavors, què és el catfishing? El catfishing es tracta de impersonar una altra persona per internet per aconseguir un determinat fi que pugui ser de ganància personal, econòmica, etc. I generalment el que porta el catfishing és que la persona que l'estafador, per alguna forma, fa veure que vol tenir una relació romàntica, generalment, amb l'altra persona, amb la persona estafada. Que per això aquí hem vist molt més el terme estafa amorosa.
Deia que hi ha documentals, Rosa, perquè hi ha un documental americà que jo... Estaria bé que la gent veiés que precisament es diu Catfish i que presenta un cas com aquest. De fet, crec que és dels primers casos de catfishing als Estats Units. Entenc que el catfishing té altres components delictius, com per exemple la usurpació d'identitat.
Exacte. El primer és una usurpació d'identitat. Per exemple, tenim un cas molt famós aquí d'Espanya on un fals Brad Pitt va estafar, sembla que pràcticament 200.000 euros.
Un fals Brad Pitt, eh?
Sí, fals Brad Pitt. Un estafador que es va impersonar al Brad Pitt i va aconseguir treure, em sembla que van ser 170.000 euros amb una dona de Granada. En aquest cas, els estafadors es feien passar per militants americans i quan veiem la foto era d'un militar americà molt conegut de Vietnam i que havia estat fins i tot amb el John Kerry presentant-se amb les campanyes. O sigui, no és actual ni tan sols. O sigui, una búsqueda a Google podria haver alertat. Però quan portem aquests fenòmens de catfishing, el que tenim primer és una situació propera a la que es crea amb el love bombing, que és un altre terme que tenim actualment, que s'utilitza bastant, que són aquests contactes molt intensos, molt sobtats, cap una persona per internet, una persona que no has conegut, una persona amb la que mai has tingut relació, que t'idealitza, et diu, bueno, et posa missatges d'amor tot el dia, exagerats, idealitzant-te, i et comença a crear una mena de dependència emocional. La gent amb aquest tipus de situació no acostuma a veure les red flags, que es diuen en anglès, o sigui, els signes d'alarma, que t'haurien de dir que això és una estafa. Clar. Com, per exemple, en el tema del catfishing, en aquest cas, mai van veure aquestes persones. Això ja és un signe d'alarma. No tens videoconferències, això ja és un altre signe d'alarma. Et demanen calés, això ja és un signe d'alarma. El seu idioma no és massa bo. Clar, es feien passar per americans, llavors això justificaven que el castellà que utilitzaven no fos massa bo. I després l'últim signe d'alarma que ens hem de proposar tots és que si és massa bo per ser cert. De fet, des de la pandèmia, aquestes situacions de catfishing han augmentat un 50%.
Déu-n'hi-do, 50%, eh?
Sí, ha estat veient, perquè ja en Estats Units estan començant a tenir estadístiques més o menys oficials, perquè afecten a molts dels estats aquestes situacions de catfishing i cada cop són més preocupants.
Respecte a aquest catfishing, sí que et vull preguntar algunes coses. La primera, fins on pot arribar aquest catfishing?
Pot arribar fins la mort de tres persones. O sigui, jo crec que aquest és el cas que realment mostra el dels germans de Morata de Tajuña. Fins on pot arribar el catfishing? Fins on les conseqüències tan abismals d'aquesta dinàmica delictiva pot arribar? O sigui, no només a deixar a les persones arruïnades, pot deixar les persones que, en una situació inclús més vulnerables, fins i tot pot conduir indirectament a l'assassinat. Perquè aquesta persona no era l'estafador. L'assassí no era l'estafador. Era un dels efectes col·laterals d'aquesta estafa, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, sí, aquí el cas es complica com anem veient. És difícil de rastrejar per la policia un cas de catfishing?
Complicat, depèn de... Clar, perquè generalment són bandes organitzades internacionals que són molt difícils de rastrejar. I com ja vam parlar, per exemple, amb el cas del Matthew Folder, el tema dels servidors en altres països, els coneixements que tenen de l'ús d'internet molt superior al de les seves víctimes, això fa que siguin cada cop més difícils de rastrejar. Pots utilitzar adreces falses. I pesen servidors estrangers. Pots camuflar la teva identitat de formes que siguin molt difícils de rastrejar, sobretot quan passen tants anys, com en aquest cas.
I jo crec que la gran pregunta de les preguntes, per què ens ho creiem? És a dir, jo puc entendre que en un cas on se'n presenta algú que diu ser membre de l'exèrcit americà, doncs mira, puc no haver buscat la fotografia, puc no haver-me informat, etcètera, etcètera. Que s'haurà pit. No ho sé. No arribo a entendre...
Com algú pot arribar a aquest...
Sí.
Sí, és una de les grans preguntes. Realment, quan penses fredament i des de les nostres posicions privilegiades, per dir-ho d'alguna manera, realment hi ha moltes senyals d'alarma que ens haurien d'alertar que això era una estafa, clar. Potser el coneixement del Brad Pitt d'aquella persona no era massa bo. Si hagués sigut bo, doncs probablement hauria sabut que el Brad Pitt tenia... Bueno, multimilionari, no li ve de 200.000 euros. O sigui, clar, això potser s'ho deixa d'anar a dinar, per dir-ho d'alguna forma, però no li cal els diners. Llavors, és una de les grans preguntes. Realment, jo quan he estat analitzant o quan he estat... avaluant temes de love bombing, per exemple, clar, es crea quan tu tens aquesta... Quan tu vius en un entorn menys o menys aïllat i tens aquesta persona que arriba de cop i et fa sentir bé, i tu l'estàs veient, tu estàs creient, i és amb aquesta persona amb la que tens més contacte, es crea una situació com de dependència emocional que és difícil de trencar. És a dir, tu, per tu, aquell contacte reiterat i aquella persona que no t'està abandonant és real. Ja et poden dir la resta del món el que vulguis, però per tu això és real. I com és real i com aquest tipus de contacte es continués repetint, es produeix un condicionament que tu amb aquell contacte et sents bé. Per tant, el vols mantenir a totes les formes que puguis. I no prestaràs atenció a les informacions contradictòries que t'arribin de l'entorn. I si hi ha un moment de la història on estem veient de forma més clara que la gent decideix creure el que vol creure, que acudeix a entorns d'informació que confirmen aquestes hipòtesis i que no presten atenció a altres informacions discordants, és ara mateix que ho estem veient, especialment als medis de comunicació. És més, hi ha un fenomen que estem completament descartant i que explica també això, i és que ara mateix, amb el desenvolupament de les xarxes socials, les nostres relacions amoroses a vegades comencen amb gent que no hem conegut mai per apps, per exemple. Uh-huh. El Tinder, per dir alguna, l'OkCupid, per dir algunes.
Sí, sí.
I comencem amb gent que no hem conegut mai, amb el qual tenim aquest contacte directament. I què? Ens ho creiem que som veritat? Ens ho creiem que aquesta persona és darrere? Què passa? Amb gent que hem crescut amb els mitjans de comunicació, tenim una certa educació per discriminar quina d'aquestes informacions poden ser certes. Però quan tenim gent que no ha crescut amb aquestes apps, que no ha crescut amb els mitjans de comunicacions, que no ha crescut amb internet, i llavors tenim gent que és vulnerable perquè no entén bé com funciona. I aquest és probablement un dels casos que hem trobat aquí. O sigui, les víctimes tenien 68, 70, 70 pico anys. I això són la població que no els estem prestant atenció. I és la tercera edat amb els usos dels mitjans de comunicació, de les xarxes socials, els usos de les apps, Twitter, Facebook, com el Facebook va ser amb aquestes persones. Clar, no tenen aquestes prevencions que tenim i, de fet, desenvolupen les relacions íntimes o socials de la mateixa manera que la resta de la societat, però sense tenir aquests mínims coneixements de ciberseguretat. Si afegeixes això amb el que seria aquesta dependència emocional d'un contacte, perquè per tu el contacte real potser és l'únic que tens i et fa sentir bé, no abandonaràs aquest contacte i no prestaràs atenció a les informacions que et diguin que això no és real. I ho veiem no només en aquests casos, ho veiem amb el love bombing, ho veiem també, per exemple, a vegades amb les situacions de maltractament en l'àmbit de parella. Veiem aquests processos, o ho veiem de forma molt més allunyada, però similar, als entorns que veiem de les redes socials amb les teories de conspiració. La gent decideix creure el que vol creure.
De seguida et pregunto per tot això, i crec que hi ha una altra gran pregunta que m'estic reservant pel final. Abans, però, anem al cas dels germans de Moratalleta Junya. És evident que qui ha matat, ha matat.
Uh-huh.
I si a sobre es confés, ja podem intuir la resolució de tot plegat, eh? Ara bé, si es aconsegueix agafar la gent que ha fet aquest catfishing, quina responsabilitat hi té en la mort d'aquesta gent?
Això és una molt bona pregunta que m'estava plantejant. Realment és una pregunta molt complexa jurídicament. Potser el Víctor Gómez... Pregunta pel Víctor Gómez, que ens caldria parlar amb
això,
ell. Però sí que hi ha, i sí que, per exemple, en Estats Units cada cop es van desenvolupant més lleis per lluitar contra el catfishing i també per demanar aquest tipus de responsabilitats. Òbviament aquestes persones tenen una responsabilitat en la mort d'aquestes persones. Pel seu acte, directe o indirectament, aquestes tres persones han acabat mortes.
Mm-hmm.
Sí que és evident que hi ha una responsabilitat. Quin és l'abast d'aquesta responsabilitat? Quin seria el terme jurídic? Ara mateix se m'escapa a mi, perquè jo crec que és un tema molt, molt complicat.
Li preguntarem a Víctor Gómez, evidentment, els propers dies, perquè és un cas de totalment actualitat. I dèiem, reservava una altra pregunta pel final, que a mi em resulta molt, molt interessant. Estàvem parlant del love bombing, del catfishing. En resum, estàvem parlant del que passa a internet, de les eines que tenim a l'abast i, per tant, d'una educació en el món cibernètic, en la ciberseguretat. Tenim una educació adequada en ciberseguretat?
No la tenim i, de fet, és una de les àrees que ara mateix la cap de l'àrea d'estudis de violència de gènere del Ministeri de l'Interior està posant més en relleu. Ella s'ha dedicat a estudiar directament, per exemple, a les víctimes de violència de parella. Si tenen l'adequada ciberseguretat, perquè molta d'aquesta violència succeeix online, i s'ha trobat que no, que donen el password al seu maltractador, que els hi deixa saber la seva localització, perquè no tenen aquest coneixement d'on estan en tot moment, que els hi deixa accés als seus comptes econòmics, que tenen els seus passwords, que tenen tots els seus documents, que es poden impersonar per les altres persones, que de fet s'impersonaven per terceres persones parlant amb elles per saber si estaven tenint una relació amb altra persona. O sigui, els estan posant com trampetes, per dir-ho d'alguna forma, i s'ha trobat que aquestes conductes són exagerades amb aquestes víctimes. I el que s'ha trobat és que la gent en general no té la suficient consciència de la ciberseguretat. Això de posar un password, que sigui difícil, que no el comparteixis, que sobretot tingues molta cura amb qui estableixes contactes online, que siguin persones que coneixis i que si no estiguis alerta, totes aquestes coses sembla que encara no les tenim assolides. Pensem molt amb els menors, però la resta de la població tampoc estem al dia d'aquestes coses.
Pel que fa al cas dels germans de Morata de Tajuña, com dèiem, ho acabem de saber fa pocs minuts, un home que va viure amb aquests germans des del 2022 ha estat detingut al presentar-se a comissaria i confessar que ell va assassinar per venjança per un deute de 50.000 euros als germans de Morata de Tajuña. Un cas que passa per l'actualitat i que avui ens ha explicat Rosa Vinyes, doctora en psicologia i criminologia. Rosa, com sempre, un plaer.
Moltes gràcies, un plaer.